No recordava res, però va prendre consciència de si mateixa a mitja acció. Corria. Corria amb tota la velocitat que li permetien les cames adolorides. Corria sense alè com si hagués forçat el cos al màxim. Aleshores va dubtar. Per què corro? Es va aturar i va girar el cap molt a poc i amb infinita desconfiança. Ningú la perseguia. Tampoc semblava que estigués en un mal barri ni hi hagués cap indici de perill. Quan es va seure a terra, va tornar a sentir una suor freda al clatell. No sabia de què fugia, però va reconèixer, de nou, la necessitat de fer-ho.
Quimèric, amb Karen Madrid.
Benvinguts al Quimèric. El llenguatge audiovisual és plenament compatible amb la literatura. Així ho opina l'Albert Plans, un conegut i reconegut també guionista que s'ha llançat a escriure ciència-ficció amb La segona estrella. Avui parlem amb ell sobre com ha estat el procés creatiu d'aquesta novel·la. També parlarem amb dos escriptors més, els dos guanyadors del Premi UPC de Ciència-ficció del 2020, Alberto Rodríguez i David Luna, un guardó que inclou novetats, com també us explicarem en aquest programa. D'altra banda, també parlarem del doblatge en les sèries anime en català, escoltant les declaracions de dos germans que han posat veu a un bon grapat de personatges, l'Albert i la Núria Trífol. I acabarem parlant de la sèrie 30 monedes amb en Sergi Castanyer. És el que donarà de si el desè quimèric d'aquesta sisena temporada que fem possible amb l'Iker Mons i la Marina Tovella a la producció i amb el Roger Benet a les vies de so.
Notícies del Fantàstic.
Fa unes setmanes parlàvem de Miquel Barceló, li retia un homenatge com a impulsor del Premi UPC de Ciència-Ficció i també com a autor de la Guia de la Ciència-Ficció Espanyola. Avui hem de parlar d'un nou homenatge a la seva figura, en aquest cas per part de la universitat on va treballar fins la seva jubilació. Iker Mons, què tal?
Hola, què tal?
Que aquesta figura de Miquel Barceló ja l'estàs aprenent bé, eh?
Sí, l'estic païnt, sí. Bueno, no el vaig conèixer, però sé que va ser una persona molt important pel Fantàstic i sobretot per aquest programa, perquè va ser la primera entrevista que vam fer.
Exacte, li tenim molt d'afecte aquí al Quimèric. Doncs a la Universitat Politècnica també li tenen molt d'afecte i per això el Premi UPC de Ciència Ficció portarà a partir d'ara el nom de Miquel Barceló. És la 26a edició del Guardó, que s'acaba d'obrir el termini per presentar obres, i estarà en marxa fins l'1 d'abril. O sigui que si has d'escriure alguna cosa, vinga.
Ui, potser m'interessa, eh?
Per què no? Per què no?
Per què no?
T'explico una mica les condicions.
Vale, va.
El premi reconeix obres inèdites d'aquest gènere, escrites en català, castellà, sí, anglès o francès. Per tant, tens bastanta varietat on triar.
Perfect. I'm very bilingüe.
Què passa si guanyes? Doncs que t'emportes un premi de 2.000 euros.
Vale, ostres.
Amb la possibilitat que hi hagi també una menció especial honorífica a la millor narració presentada per una persona de la comunitat de l'UPC. O sigui, si ets alumne o professor o administratiu de l'UPC, doncs també optes a poder participar en aquest premi.
Per lo que sea, no.
A més, l'obra guanyadora s'editarà i es publicarà en format digital i en format paper.
Ostres.
I és una edició conjunta de l'UPC i de l'editorial Apache Libros, dins de la col·lecció de Biblioteca de Ciència-Ficció en Espanyol. El jurat del premi està format majoritàriament per persones vinculades a la universitat i també relacionades amb el gènere de la ciència-ficció. No he acabat de trobar quines són les persones que formen part del jurat, però
a vegades passa, que abans d'un
potser és per
concurs,
no subornar,
exacte,
per no rebre pressions, no sé. Bueno,
a mi em va passar que just fa poc he guanyat un premi, un concurs de periodisme.
I sí, vas pagar un pernil o
no, home, no.
El jurat?
No, el jurat no el vaig saber. No el vaig conèixer fins al dia que em van donar el premi.
Ah, doncs mira, això està bé, perquè així saps que no hi ha cap mena d'influència. Què podem dir d'aquest premi de l'UPC? Doncs, home, si és una 26a edició, ja et puc dir que està més que consolidat. S'ha convertit en un referent de l'estat espanyol en aquest àmbit i des de la seva creació s'han presentat a la convocatòria, atenció, 2.200 obres.
Bueno,
déu-n'hi-do,
ja no en participo, eh?
No, ja se t'ha passat, no? Ja, sí, les ganes. En l'edició del 2020 es va batre precisament el rècord de participació amb 136 obres presentades.
Déu-n'hi-do.
O sigui, el jurat devia tenir molta, molta feina. Nosaltres vam poder parlar amb els dos guanyadors d'aquesta edició, amb dos dels guanyadors del 2020, del Premi UPC, l'Alberto Rodríguez i el David Luna. L'Alberto Rodríguez va guanyar el primer premi del certamen amb Cielos Clausurados, que és la seva primera novel·la, i com us podeu imaginar, aquest reconeixement ha estat molt important per ell.
La verdad que, bueno, yo estaba muy contento con lo que había escrito. Me esperaba igual alguna mención o quedar finalista o algo así, pero no me esperaba para nada el ganarlo. Y lo estoy viviendo de una manera un poco extraña, ¿no? Porque me siento un poco intruso, ¿no? Un recién llegado y tener un premio tan importante. Pero bueno, también me ha dado mucha confianza y ganas para seguir escribiendo.
Uno de los valores añadidos que tiene tu novela es el hecho de que se sale un poco de lo que es la ciencia ficción convencional o de lo que estamos acostumbrados a leer aquí en España. ¿Era buscado? ¿Tenías ganas de hacer algo distinto o era también una historia que ya tenías en mente y que ha salido así al final?
Yo lo que intentaba era salirme un poco de lo habitual, ¿no? He leído mucha ciencia ficción y llega un momento en el que ya ves como cosas que se repiten muy, muy a menudo, ¿no? Entonces intenté que el elemento de ciencia ficción fuera el mínimo, pero fuera lo suficientemente potente como para que tuviera peso. El resto de elementos, pues todo el tema del humor, de esta especie de tragicomedia del apocalipsis, fueron un poco ya como añadiéndose después. Mi idea era hacer una novela de ciencia ficción que no pareciera una novela de ciencia ficción, aunque la idea de fondo sí que fuera perteneciente al género, ¿no? O sea, salirme un poco de lo habitual, ¿no? Y yo creo que es algo que el jurado del UPC lo ha valorado mucho, ¿no? Ese arriesgarme, el tener un pie en la ciencia ficción y el otro en las antípodas, ¿no?
O sea, que también crees que puedes llegar a públicos nuevos, ¿no?
Sí, de hecho, en las presentaciones que hemos hecho en Pamplona, mucha de la gente que ha comprado el libro lo ha comentado, o reseñas que han aparecido en medios locales y tal, son gente que no suele leer ciencia ficción, ¿no? Como decía, la novela tiene mucho de tragicomedia, tiene mucho humor, tiene mucho de costumbrismo, de personas normales, ¿no? Y eso sirve muy bien para enganchar con gente muy, muy distinta.
Vamos a hablar del contenido. El punto de partida de estos cielos clausurados es que ha desaparecido San Pedro y han desaparecido las llaves del cielo. ¿De dónde sale esta idea?
Esto fue en un cuaderno que tengo, suelo apuntar ideas, ¿no? Y me hizo gracia. Me hizo gracia, lo apunté y ahí se quedó ya los años. Lo retomé con la idea de hacer un relato corto, ¿no? ¿Qué pasaría si se pierden las llaves del cielo, ¿no? ¿Qué es lo que ocurriría? Y empecé a escribir y de repente me vi con 20 páginas. Y seguí tirando del hilo pues hasta que acabó saliendo esta novela corta, pero bueno, una historia ya larga.
Tus protagonistas son la muerte y el diablo. No sé, este tándem un poco extraño. ¿Dónde te salió esta intención, ¿no? De mezclar estos personajes que son tan distintos, pero a la vez los tememos tanto, ¿no? A los dos.
Bueno, yo creo que, como fui a colegio de monjas, pues vengo ya un poco marcado por... Mira, justo ahora están sonando las campanas de la iglesia de al lado, ¿no? Protestando. Venía, ¿no? Pues de una educación así muy, muy católica, muy rancia. Y mis amigos y yo siempre nos tomábamos todo esto así como con un poco de cachondeo, ¿no? Y creo que fue esa combinación, ¿no? Entre el humor y coger estos arquetipos, ¿no? Que están en todas las culturas, da igual que seas judío, católico, musulmán, lo que sea, todo el mundo tiene su diablo y tiene su muerte, y llevarlas como a un terreno neutro en el que no suelen estar, ¿no? O sea, que fueran gente como de andar por casa, ¿no? Personajes más humanos, ¿no? Esa era la idea.
Estos dos personajes tendrán que solucionar todo el embrollo, ¿no? que creas al inicio de la novela, pero claro, son dos personajes que tú le das un carácter prácticamente opuesto, ¿no? Eso de pintar el diablo como autónomo, ¿no? y la muerte como la gran capitalista, no sé por qué.
Bueno, yo es que llevo muchos años siendo autónomo, vale. Trabajo de autónomo, entonces me sentía muy identificado con ese diablo que tiene un punto prometeico, ¿no? En plan que todos los días se tiene que levantar, tiene que seguir luchando, le siguen haciendo puñetas por todos los lados, tiene que seguir cayendo y levantándose continuamente, ¿no? Ese es como el castigo que le impuso Dios cuando él se rebeló, ¿no? Al principio de los tiempos. Dios coge a este ángel, que al diablo, el diablo se rebela, lo expulsa al cielo y está condenado aquí en la tierra, ¿no? Y entonces me pareció como un sufridor, ¿no? Un autónomo que tiene que estar ahí todos los días reinventándose sin parar y un poco condenado a no llegar a triunfar nunca, ¿no?
Y ya por último preguntarte por también dos personajes que incluís en el relato, que son dos difuntos, ¿no? Que sufren las consecuencias de este cielo clausurado. ¿También ha sido tu manera de poder lanzar otro mensaje, a lo mejor más espiritual?
Sí, sí, de hecho es la parte que más me gusta del libro. Más que la aventura que corren el diablo y la muerte, todo lo que les pasa a Merche y a Bernardo, que son dos personas normales que han fallecido y tienen una segunda oportunidad para ser felices, ¿no? Y plantearte un poco que si pudieras volver a empezar, ¿cómo, qué cambiarías, qué no cambiarías, cómo actuarías, ¿no? Esa es un poco la idea, ¿no? En frente de la aventura y lo fantástico, ¿no? Pues algo un poco más real y más cotidiano.
Pues muchas gràcies, Alberto, i mucha suerte en tu carrera literària.
Muchas gracias.
I David Luna, per la seva banda, es va emportar una menció especial del jurat amb el seu títol Noctòpolis. És inspirador, eh?
Sí.
És una obra cyberpunk i tot i que ell ja va guanyar aquest premi, sí, el 2016, amb Éxodo, doncs clar, guanyar-lo dos cops és com... La guindilla, no?
Sí, ja.
La cirereta del pastís. Per ell és molt important haver-se emportat aquest reconeixement i precisament més en un any on s'han presentat tantes obres.
Bueno, muy contento porque además ha sido un año de récord, 136 novelas, es la vez que más gente se ha presentado. Creo que esto de la pandemia ha hecho que mucha gente se haya puesto a escribir y a intentarlo. Y claro, para mí es un honor inmenso. En 2016 supuso casi mi salto definitivo, ¿no? A ser conocido en todo el mundillo de literario de fantasía, ¿no? Digamos que es pues ese trampolín que todos necesitamos.
¿Ha sido lo que te ha ayudado también a publicar más? Porque ya tienes fans entre el público, ya gente que ha leído ya tus anteriores obras.
Sí, la verdad es que esto de los premios no se me da mal. Ya fui finalista de Alberto Mano, bueno, y me dieron el Chrysalis Award a autor emergente en la Asociación Europea de la Ciencia Ficción. Y claro, siempre ayuda porque digamos que te ponen ahí, ¿no? Ese nombre de, mira, este premio, con este premio no fallo, ¿no? Es difícil encontrar un UPC que no sea, bueno, pues entretenido o que guste a los fans, maravilloso.
En tu caso has escogido el cyberpunk y parece ser, ¿no?, que este subgénero es el que lo baña todo, ¿no? O sea, que el subgénero es el que crea la historia, ¿no? No al revés como otras veces que lo utiliza un poco como excusa.
Sí, el cyberpunk es un elemento muy, muy de ambiente, ¿no? Es un subgénero que trabaja, pues eso, en un futuro muy próximo. Normalmente es orientalizado, muy oscuro, de ciudades de neón. Digamos que las corporaciones gobiernan, más que los propios gobiernos, ¿no? Y digamos que también puede resumirse algo así como una baja calidad de vida, pero con una alta tecnología. Esa contradicción que yo creo que empieza a inundar también nuestro mundo. Y por tanto, bueno, como tiene también esa carga de crítica social, pues en el cyberpunk es fundamental la ambientación.
Una historia que nace de una historia tuya personal bastante curiosa. No sé si las podrías contar un poco a nuestros oyentes.
Sí, la verdad que fue curioso porque el germen de la historia fue una fotografía que vi que, bueno, colgó una amiga en las redes y me gustó muchísimo. Era un chico que estaba sentado en una ventana circular muy grande. Al otro lado de la ventana se veía una ciudad de rascacielos, además inidentificable, no la típica Nueva York o San Francisco, sino una ciudad inidentificable, ¿no? Y me gustó tantísimo que dije, voy a escribir algo al respecto y mi historia va a comenzar ahí, en esa ventana, con esa ciudad al fondo y tal. Y mi sorpresa fue que, comenzada la historia, pues me marcho de viaje a Japón, llego a Osaka, subo a un edificio al que es habitual subir para tener buenas vistas de la ciudad y descubro que el edificio ese en el que me encuentro es desde el que han tomado esa fotografía. Entonces busqué la ventana circular, no la encontré, maldita sea, para echarme la foto, pero aún así pues fue ya el espaldarazo definitivo para decir, tengo que escribir esta historia sí o sí.
El protagonista de tu historia se levanta cada noche y no sabe ni quién es, ni qué hace allí, ni nada. Este punto de partida puede ser muy atractivo, pero también para ti como autor también te debe haber dado pie a explicar otras cosas o hacer preguntas, ¿no?, al lector, como por ejemplo el tema quiénes somos, ¿no?, cuando perdemos la identidad o esos recuerdos o esas capas, ¿no?
Sí, a mí en toda mi novela me gusta, bueno, pues esa historia de entretenimiento, de diversión, pero siempre que haya otra historia de fondo. Y en este caso es una historia, bueno, pues vinculada un poco a esa búsqueda de nuestra propia identidad. Tiene como una carga espiritual. La pregunta por antonomasia de la espiritualidad es el quién soy. Porque todos al final tenemos nuestros distintos roles, ¿no? No nos comportamos igual con la pareja que con nuestra madre, que con nuestros hijos, que con nuestros compañeros, ¿no? Y es qué hay detrás de todos esos roles, qué hay detrás de esa máscara, quién soy en realidad, ¿no? Y me pareció, bueno, pues un tema apasionante. En este caso, el protagonista efectivamente no sabe quién es y además siempre que se despierta es de noche. Entonces dice, ¿por qué nunca es de día? ¿Y quién soy? Y él decide... sabe, lo vamos a poner entre comillas, sabe que tiene que encontrar esas respuestas en Noctópolis, en la ciudad de la noche.
Noctópolis, que todo el mundo conocemos alguna Noctópolis, ¿no? O sea, la ciudad dentro de la ciudad.
Eso es. Está esa ciudad enorme, deshumanizada, y dentro de esa ciudad se encuentra ese Noctópolis que llaman, que es ya la ciudad del vicio, de la corrupción, el que es un tipo muy grandote. Se autodenomina Goliat para poderse llamar de alguna forma, porque, como digo, desconoce su identidad y se introduce en ese Noctópolis y termina, bueno, pues en ese mundo que te digo de vicio y tal, incluso participando en peleas clandestinas, ¿no? Que es como lo más instintivo, lo más básico. Esa búsqueda yendo a lo profundo.
¿Y después de Noctópolis qué?
Bueno, pues estoy terminando la trilogía que todo el mundo me está diciendo que cuándo. Pues ya estoy en más o menos la mitad de la última de las entregas de los Tenen. Ya teníamos Laberinto Tenen y Sombras Tenen. Y ahora pues espero que para el año que viene pueda sacar la tercera.
Pues muchas gracias, David Luna, por atendernos. Que vaya muy bien.
A vosotros, gracias.
Quimèric, el programa per als mentalment divergents.
El nom d'Albert Plans és especialment conegut en l'àmbit audiovisual, ja que ha estat guionista en sèries d'èxit de TV3 com Porca Misèria, Plats Bruts o Vent del Pla. També ha estat coguionista de la pel·lícula Fènix 11-23 i fa de professor de guió a la Universitat de Lleida. No obstant això, acaba d'entrar a l'àmbit literari amb una novel·la de gènere fantàstic, La segona estrella, amb l'editorial Més Llibres. Es tracta d'una barreja entre distopia i gènere postapocalíptic que també versa amb un argument de novel·la negra, un títol que de ben segur no passarà desapercebut entre els amants del gènere. Hem pogut parlar amb ell coincidint amb la presentació de la seva primera novel·la a la llar del llibre de Sabadell, la seva ciutat natal. Albert Plans, benvingut al Quimèric.
Moltes gràcies.
Què t'ha fet fer el salt del guió a la novel·la?
Doncs mira, la idea de que podia escriure una cosa tenint el domini de tota la història, no? Perquè moltes vegades quan escrius guions has de pactar moltes coses amb altres companys guionistes, amb el productor, amb el director, no? I en canvi quan escrius una novel·la doncs ets l'amo de tota la història, no? I al final, per bé i per mal, perquè també tens més responsabilitat, no? Però bueno, era un repte que volia fer. Això per una banda, i per l'altra, que és una història que té elements de fantàstic, de ciència-ficció, que és de thriller, no? Doncs vaig pensar que tenia moltes més possibilitats de tirar endavant com a novel·la que no pas com a guió, perquè és un tipus de gènere que en les televisions d'aquí doncs, segurament costen més de produir, no? Costen més de tirar endavant.
O sigui, la història que volies explicar la tenies clara?
No. Tenia el punt de partida, que és la història d'aquesta noia que es desperta en un lloc abandonat, solitari, que no recorda res de res i que a més hi ha algú, un personatge que ho sap tot d'ella, que és gairebé com si estigués dins de la seva ment, no? I a partir d'aquest punt de partida, no? Doncs vaig anar enfilant la història sense saber massa cap on anava, no? Llavors, bueno, doncs a través d'un procés d'escriptura, de reescriptura, d'anar endavant, d'anar enrere, doncs vaig anar teixint el que és l'argument de la segona estrella, no?
El que sí que es nota molt és el teu bagatge com a guionista, perquè no, els capítols són molt curts, hi ha molta acció, és molt dinàmic. No sé si això era buscat o també ha estat doncs, un efecte conseqüència de tota la teva trajectòria, al final.
Buscat i conscient, no. El que sí que era conscient és que volia fer una història que fos... que atrapés el lector, no? que tingués aquest element d'intriga, d'aventura, de misteri, no? I que això d'alguna manera fos un element que l'acabés construint, no? Sobre l'estructura i la manera d'escriure-la, home, després d'escriure tants anys guions, vulguis que no vulguis, al final alguna cosa t'ha d'influir, no? Però vaja, no, no et pensis, perquè tot el que és l'estil, la llengua, la manera com havia d'explicar la història, és una cosa que em va dur molta feina, perquè és una manera d'escriure molt diferent a la manera d'escriure guions.
Potser es nota més el rerefons, no? De dir, quan el llegeixes com a lector, que sí que estàs visualitzant, no?, el que estàs explicant.
Sí, sí. A veure, perquè al final vaja, però això passa quan t'expliquen una història de viva veu, tu t'imagines les coses, no? Quan llegeixes, t'imagines les coses. Imaginar, que vol dir visualitzar dins el nostre cervell, no? I en aquest sentit, com que la història és una història que explica molt, molt el que va passant, no?, i que descriu molt el que va passant, no?, i que no és tant una novel·la que dediqui molt temps a la reflexió sobre les emocions o sobre els sentiments dels personatges, sinó que explica allò que que van vivint, no?, doncs això segurament fa que tu vagis visualitzant, no?, l'aventura de la pobra Sara, no?, que ho passa bastant magre, la pobra.
Un dels temes de fons de la novel·la és el canvi climàtic. Es nota, doncs, com de passada, no?, com un rum-rum de fons. És un tema que et preocupa?
Home, sí, molt. Sí, sí. Hi ha diferents temes que preocupen a la novel·la, que em preocupen, no?, i que he reflectit a la novel·la. Un és el del canvi climàtic, un altre que és el tema de la privacitat, no?, com amb tot el que estem vivint amb les xarxes, cada vegada la nostra privacitat es va diluint, no?, i com això té conseqüències, no?, perquè si algú ho sap tot de tu, segurament ets molt fàcil de controlar, no?, ets molt fàcil de manipular, no?, si et coneixen perfectament, no?, i bueno, i el canvi climàtic. Llavors l'altre element era el tema de la situació social, no?, que per molta gent cada vegada és més difícil tirar endavant, no?, que es viu amb més precarietat, no?, amb més por, amb més estrès, no?, i tot plegat d'alguna manera forma part d'un mateix món, no?, que no deixa de ser com un pas endavant més respecte al que jo crec que ja estem vivint en molts sentits.
De fet, la precarietat la veiem tant amb la Sara, no?, que és immigrant, que li costa trobar feina, però també en el periodista, no?, que la seva feina penja d'un fil i que ha de fer coses que potser moralment, doncs, són qüestionables. No sé si creus que també volies plasmar que aquesta precarietat afecta a tothom, sigui d'aquí, no sigui d'aquí, tingui l'edat que tingui la professió que tingui.
Sí, sí, totalment. Jo crec que la precarietat d'alguna manera és com una taca d'oli que es va extenent i que ens va impregnant, no?, i tacant a tots, no? I el tema del periodisme, jo vaig estudiar periodisme, per mi el periodisme és molt important, no?, i és molt important perquè les coses rutllin, que hi hagi bon periodisme, no?, i perquè hi hagi bon periodisme els periodistes han de treballar en bones condicions, perquè si no és impossible, no? Llavors, bueno, d'alguna manera també era un toc, no?, un toc de dir, ostres, compte, que si els periodistes els tenim tots allò massa pendents de perdre la feina en unes condicions econòmiques molt dolentes, doncs segur que no podran fer el bon periodisme que haurien de fer, no?
Almenys encara existeix el periodisme en el teu futur.
Sí, perquè explicar les coses sempre necessitarem que ens les expliqui algú, no? El que passa que, bueno, m'agradaria que moltes de les coses que passen a la novel·la, doncs, els hi puguem donar la volta, no?, i que no acabin passant, doncs, que aquest món d'alguna manera, amb elements terribles que té, no?, de que la gent pateix en molts sentits, doncs, els sapiguem d'alguna manera evitar, no?, i trobar solucions, no?
També veiem una crítica a Barcelona, no? Veiem una Barcelona molt gris i molt trista urbanísticament. No sé si també és un toc d'atenció a cap on estan anant ara a Barcelona, o sobretot cap on estan anant els últims 2 anys, no? Que ha fet un tom, doncs, molt fort, no?
Bueno, jo crec que Barcelona, el gran problema que ha tingut Barcelona és que després del 92, no?, que va ser com un moment molt brillant de recuperar una ciutat, de donar-li llum, d'arreglar-la, va ser una ciutat que ens la van vendre als turistes, no? I això, d'alguna manera, és com l'origen de la degradació, no? Perquè en el moment en què una ciutat ja no pensa en els seus ciutadans, no?, ja no està habitada pels seus ciutadans, sinó que està habitada per passavolants que van allà fent fotos i van a menjar paelles, això d'alguna manera acaba afectant a la vida de la ciutat i s'acaba reflectint en les parets, no?, perquè si no hi ha veïns que defensin el seu barri, que se l'estimin, etc, doncs ningú se'n cuida al final, no?
també el tema del fantàstic, no? El veiem, per exemple, amb el tema de la telequinesis, no? Que sí, ja apareix des del principi i no s'acaba de descobrir d'on ve o cap on va fins al final. Sí. No sé si aquesta idea la tenies des del principi o la vas utilitzar per poder explicar tot el que volies explicar.
Sí, no, era un dels elements que estava des del principi, eh? Vull dir, aquest element de, bueno, la telequinesi, no? Els poders parapsicològics, no? Que tenen de cert, que tenen de fals, que tenen de mite, que tenen... Bueno, d'alguna manera és aquest món una mica fantàstic, no? Que en la novel·la, a més, explico casos concrets en què en molts moments doncs, semblava que fins i tot les grans potències, no? En el moment de la Guerra Freda, hi van invertir molts diners i molts recursos perquè es pensava que podien realment crear éssers amb aquests poders, no? I utilitzar-los per als seus beneficis. No? I perquè m'interessa molt el que és el tema del món màgic. No? D'alguna manera, nosaltres com a persones ens sentim fascinats per tot el que és inexplicable, no? I que té algun element fantàstic o això, o màgic. No? I jo crec que és una cosa que també ens descriu com a persones, no? Vull dir, des de creure en Déu, no? Ja té un element allò de creença màgica, no? O a creure, doncs, això, amb curanders, o creure amb poders parapsicològics, o creure si la vacuna s'està utilitzant per controlar la gent. Vull dir, que això impregna la nostra condició, no? Com a éssers humans, no? El que és la màgia, no?
Però la telequinesis només se la creuen quan la veuen, no? Perquè realment estan buscant la prova empírica, no? A veure si ho podem gravar en vídeo, a veure, perquè si no s'ho creu ningú, no?
Clar, perquè és el gran... És el gran problema que tenen aquestes coses, no? Vull dir, al final tot necessita d'un acte de fe, no? I llavors la gent que creu en esperits, per exemple, no? Bueno, sempre et trobes algú que t'explica que ha tingut una experiència i d'alguna manera doncs tens tendència a dir, ostres, potser és real, no? Perquè al final què ens agradaria? Que la nostra existència no desapareixés, no? Un cop morim, no? I per tant, són tots aquests elements, no? Necessiten de la... Perquè ens ho creguem tot, necessiten de la verificació. Ara és curiós, no? Aquests últims anys que han sortit informacions sobre ovnis, no? Sobre com els diferents, sobretot els Estats Units, però també França, tenen informes secrets, no? Que expliquen casos reals, no? Documentats amb imatges d'objectes voladors no identificats, no? I com no tenen explicació. Bé, doncs tot això alimenta un misteri, no? Que jo el trobo molt divertit, molt atractiu i que al final ens fa fer una pregunta que és molt raonable. Estem sols? No estem sols? Ja som en un univers infinit? Som l'únic ésser intel·ligent i amb consciència? O n'hi ha més? No? Bueno, són misteris que jo crec que formen part de la història de la humanitat, no? Des del primer dia que els homes van quedar absolutament... Que es van inventar els déus a les estrelles, a la Terra, no? Forma part forma part de la nostra manera de ser.
Tot i que el tema dels ovnis ha anat com per modes, no? I que ara feia molts anys que no se'n parlava gaire, no? I que tampoc no estaven gaire present en la literatura. No sé si el fet de plantejar la possibilitat que hi hagi o no hi hagi vida fora d'aquí amb els arguments d'ara, doncs...
No ho tinc documentat, però si tu fas una recerca a diaris, és brutal, però brutal, la quantitat d'informació que surt al voltant d'això en diaris més o menys seriosos. I que contínuament hi ha un ex general de l'exèrcit israelí que confirma que sí, que hi ha hagut contacte, no? O això, no? O que es desclassifiquen uns documents i que ensenyen que imatges, no? Bueno, és com una constant, no? A vegades et dona la sensació, fent una mica volar coloms i ja muntant-te l'aventura, que ens estan com preparant psicològicament perquè tard o d'hora hi hagi un contacte, no? En la tercera fase, no? Que es diu que ja és directe humans alienígenes, no? Bueno, és una possibilitat, no? I de fet, en els últims anys hi ha hagut força pel·lícules que han tractat això, no? Sobre aquest contacte entre els humans, i és un tema que és recurrent, que sempre està aquí, que bueno, perquè és un dels misteris a resoldre.
Un dels teus personatges, que potser és el que t'anava a preguntar si això seria factible o no, és el que decideix desconnectar-se de la societat, el que decideix aïllar-se. Això és possible a dia d'avui? I en aquell futur que planteges en aquell llibre, que no falten gaires anys, seria possible?
Bueno, jo crec que és com un Robinson Crusoe, no? D'alguna manera. És la necessitat de desaparèixer, perquè si estàs massa connectat pots ser controlat, no? I vols que... Jo crec que és... En el fons també és un... aquest tipus de personatge apareix en moltes històries de ciència-ficció, no? Jo me'n recordo Expedient X, per exemple, hi ha personatges d'aquestes característiques, no? I, bueno, d'alguna manera posa en contrast el que li passa a la protagonista, que està hipercontrolada, no?, amb aquest personatge que intenta desaparèixer, no? I jo crec que és una tensió que tots tenim, no? De fet, ara, llegia abans d'ahir, no?, com cada vegada més la gent jove deixa els mòbils, deixa les xarxes perquè es troba massa absorbida per això, no?, per la relació amb les xarxes, no?, i diu, no, ho he de deixar de banda perquè si no no em trobo a mi mateix, perquè si no la relació amb les altres persones sempre està condicionada perquè tots estem mirant el punyetero mòbil, no? I per tant jo crec que necessitem desconnectar, no? Jo crec que és d'alguna manera la metàfora, no?, d'aquesta necessitat de no estar connectats.
Hem parlat molt dels elements de ciència-ficció, però també hi ha molt de novel·la negra. Havies triat la novel·la negra explícitament, vull dir, conscientment, de dir necessito aquesta trama de frenètic, de fugir, de buscar un misteri, o també el tema d'hibridar amb la distopia o amb elements distòpics ajuda?
Mira, una de les pel·lícules que a mi més em fascina i més m'ha fascinat és Blade Runner. No? I d'alguna manera és una pel·lícula que reuneix aquests elements, no?, de distopia, de thriller i de ciència-ficció. I jo crec que són gèneres que casen molt bé, no?, que en moltes històries al final hi ha aquesta 50-50, no?, aquesta combinació dels dos gèneres, thriller, ciència-ficció, no? D'alguna manera, en l'origen de la història ja hi era tot, no? Hi havia l'element fantàstic, perquè hi havia aquest control mental, aquest saber què té la protagonista dins la ment, no? Hi havia aquest element fantàstic, perquè aquest personatge té un poder, hi havia aquest element de thriller, perquè decideixen matar-la, no? Llavors, bueno, d'alguna manera són els tres pilars que a partir dels quals es construeix la història.
I ja per últim preguntar-te com ha estat l'experiència d'escriure La segona estrella i si tornarem a veure el teu nom en llibres de gènere fantàstic.
Doncs de moment estic escrivint una amb un company, amb el Ferran, una sèrie que té elements fantàstics. Sí, jo crec que és un element que a mi, d'alguna manera o altra, no, amb més o menys presència, és una cosa que m'interessa. No sé si serà... No la tinc pensada, no? Però segur que és fàcil que em surti, perquè, bueno, al final és un món que t'atreu, no?, que t'interessa i que la ciència-ficció al final et serveix per explicar moltes coses de la nostra vida real, no?
Doncs moltes gràcies, Albert Plans, per atendre el Quimèric.
Doncs moltes gràcies a vosaltres.
No sé per què quan parlem de manga sempre triem cançons que ens fan ballar.
Anime.
D'anime, sí, perdó, és que ara he fet aquí una terminologia.
Molt malament, eh?
Però és que quina llàstima que els oients no ens vegin, perquè quan sona aquesta música ja sí, sempre... l'estudi es converteix en una festa.
Exacte, sempre busco aquelles bandes sonores d'animes, aquestes Doremi, l'anterior que va ser del Girocòmic, vaig escollir el Detectiu Conan, et va encantar.
Sempre. És automàtic, no he pensat res, m'he deixat portar per la música, però a veure, avui de què parlarem relacionat amb l'anime?
Doncs et faré una pregunta, que a mi ja m'han respost en la xerrada que vaig assistir, però jo te la faig.
A veure.
Quin és l'estat real de l'anime en català?
És una resposta difícil de trobar.
Exacte.
Si la comparem amb fa 20 o 30 anys, molt malament. Si la comparem amb l'estat d'altres llengües minoritàries com el gallec o l'euskera, molt bé.
Doncs aquesta és la pregunta que s'intenten respondre els membres del podcast El racó del manga, de Marc Pérez i Xavi Omella, i la Núria i l'Albert Trifol, tots dos actors de doblatge i germans. Neix precisament d'una xerrada que van fer a la Manga Barcelona, a la 27a edició, i... Bueno, volen respondre què està passant amb la situació del manga, perquè és una mica distòpic.
És molt estrany.
Sí.
És com havíem aconseguit, no?, arribar molt lluny i de cop ens hem tirat enrere.
Clar,
no?
Estàvem molt bé. Jo, de fet, recordo molt, amb carinyo la meva època de veure anime en català. Bueno, ara estem una mica malament.
Sí. És que, però això també, suposo que ja ho parlen ells, però hi va haver una aposta molt clara de TV3 en
I
aquest
tant,
sentit.
I tant.
De fet, he pogut conèixer recentment les persones que van crear el 3XL i que van poder comprar totes aquestes sèries anime i també altres sèries de ciència-ficció, com Fringe, per exemple. I realment, clar, ells voldrien seguir-ho fent, no? Però falten els diners i falta l'aposta.
Exacte, això ja ho veurem.
Em sembla doncs, que he fet un spoiler.
Una mica. Mira, per respondre a aquesta pregunta, en Marc Pérez pren prestades les paraules de Félix Ribalta, director de la distribuïdora audiovisual Qualys Studios, per fotografiar la situació de l'anime en català.
L'anime en català està en estat latent. La situació que té és greu, però per mi no és crítica. És greu perquè, òbviament, pràcticament no es doblen sèries d'anime en català. Només algunes poques pel·lícules, que també és d'agrair. I el contingut a les plataformes de doblatges nous, és gairebé nul. Val? Per tant, la situació és greu.
I hem de viure amb la nostàlgia, una mica.
Exacte. I aquí és on entra la paradoxa, perquè TV3 va fer una gran aposta amb el 3XL i després amb el Super 3, que és el que vaig viure jo.
Exacte.
Però actualment ja no es dobla més contingut.
No, hem d'anar recopilant el que teníem.
Exacte, recapitula. I a vegades ni tan sols això. Doncs Albert Trifol considera que la televisió catalana ha abandonat el públic juvenil.
TV3 ha abandonat el públic juvenil. Els meus fills, que estan aquí, tenen 13 i 10 anys, van començar mirant el Club Super 3. A la que van arribar ara fa un any o així, una mica més el gran, se'n va donar compte que no hi havia gairebé material per la seva edat. Què fan? Se'n van a les plataformes. Hi ha català a les plataformes? No en tenim.
Què va haver en les plataformes?
Res, pues castellà i ja està, i anglès.
Però aquí ja veurem unes coses molt interessants, perquè hi ha certes plataformes que han comprat els drets, per exemple, de Detectiu Conan, però per problemes de drets no poden agafar l'àudio que té TV3 guardat i oblidat en un calaix per posar-lo ell a la seva plataforma.
Perquè és de TV3, no?
I perquè... bueno, ja ho veurem.
Per un tema de propietat.
Sí. Mira... un dels motius pels quals TV3 va doblar el català, de fet, era una voluntat de normalització lingüística per part de la Generalitat. Era un dels plans que es van instaurar després de
recuperar... I que va funcionar, eh?
No, va funcionar molt bé, perquè les dades després de l'Institut d'Estadística Català deien que, ostres, hi havia més catalanoparlants. Bueno...
La meva parella, quan parla català, parla posant la veu del Vegeta directament.
Exacte. Doncs, de fet, aquí és on entra la pèrdua, no? Trifol atribueix aquesta pèrdua de catalanoparlants al desinterès de la televisió catalana amb els doblatges d'anime.
I això repercuteix també en la societat, que de cop parlem menys català. Ens estan abandonant. A part, us asseguro una cosa, on millor del món després del Japó es dobla l'anime és a Catalunya, però de carrer.
Bueno, hem de valorar molt el treball que fan, perquè, de fet, el doblatge fins i tot pot respondre a unes altres necessitats. Xavi Omella així ho declarava.
I bé, com molt bé dius, Marc, efectivament, a part de tots els elements que fan que el doblatge en català sigui fonamental recuperar-lo, hi ha altres motius que també el fan, doncs, imprescindible. I és que, esclar, doncs, les persones amb discapacitat visual, com és el meu cas... doncs, o cegues totals, doncs, òbviament, les versions originals, en aquest cas en japonès, que a més és una llengua que malauradament molt poca gent coneixem com per poder seguir una producció audiovisual, doncs necessitem un doblatge, perquè, és clar, la subtitulació està molt bé, per qui s'hi veu bé, però si no, esclar, no pots arribar a llegir-ho, van massa ràpid.
Clar, el públic existeix. L'anime en català agrada.
Sí.
Es pot arribar a capitalitzar. De fet, en els orígens del 3XL, la Núria Trifol confessava que aquesta repercussió no se l'esperaven.
Vam començar una mica amb l'anime en aquell moment, potser no teníem la consciència de la repercussió que tindria. Fèiem molt anime en castellà i de cop i volta vam deixar 3XL, vam començar... Vam inclús, ell i jo vam compartir... Jo crec que el somni de fer Mazinger Z, no? Que clar, era la seva sèrie d'infància i jo de cop i volta feia els pits fora també, que és el que això ho estàs veient des de petit i de cop i volta, o la tonteria de Candy Candy, sempre ho dic, o sigui, era la meva sèrie d'infància i TV3...
El pitjor anime de la història, Candy Candy.
Sí, però... Sí, però... A mi m'agraden les coses nyonyes, els que em coneixeu una mica ja ho sabeu, i clar, no saps que tindrà aquesta repercussió fins que t'hi vas trobant poc a poc, sí, llavors encara crec que tots dos ens il·lusiona molt més saber que hi ha gent darrere que valora un bon doblatge i t'ho deixes tot.
Actualment, aquesta repercussió s'ha traslladat al context digital. Com indica Marc Pérez, es pot veure reflectit a les xarxes socials.
Quan es dobla alguna cosa en castellà, a les xarxes té una repercussió relativa. Val? Quan es dobla algo en català, tant si està ben fet o si està sobretot mal fet, la xarxa explota. La repercussió que té és impressionant en català, perquè aquí l'anime és un producte que es cuida moltíssim. Té molta més repercussió que en castellà.
I aquí per veure una mica un cas pràctic. I tornem a aquesta paradoxa, no? de les plataformes digitals. En Marc Pérez ho exemplificava amb Disney+.
Una plataforma com Disney, sense discriminar cap idioma, perquè no s'ha discriminat mai cap idioma, l'islandès que té 300.000 parlants té 100 pel·lícules doblades. El català, que som 11 milions, 30 i pic. Només amb això ja diu moltes coses, la fotografia.
Després trobem una altra qüestió. Per què hi ha plataformes que tenen els drets d'alguns animes que ja disposen d'un doblatge en català fet i que no el publiquen? Doncs aquí entrem en aquest lío de patents i de drets.
De diners, però, al final tot són
diners.
De diners,
exacte. Mm. Per què? Perquè adaptar l'àudio dels 80-90 en format 4K té un cost. Un cost que les plataformes no estan disposades a pagar, ni tampoc TV3.
I allà es queda.
Exacte.
Per sempre.
Continuem perquè això dona per molt. TV3 va anunciar, de fet, un nou canal d'anime per tornar a programar els animes guardats i doblar-ne de nous. Mm-hmm. Es deia Super 3Z, dedicat al públic juvenil, però les raons econòmiques van tombar el projecte.
Des de TV3 es volia fer un nou canal juvenil, que va crear molt hype, fins i tot li van posar un nom provisional de Super 3Z, una cosa així. Val? Però després van sortir declaracions del mateix director, no m'atreveixo a dir el nom ja, perquè va dir que, clarament va dir que no, per fer un canal nou faltaven 15 milions d'euros que la Generalitat, és una televisió pública, no donava, val? Va ser una declaració polèmica, val? Perquè les maneres i l'emprenyament que va agafar i el que va dir, pues, no és correcte, però vaig a dir una altra un popular opinion, és que té raó, és que fer un canal d'aquest calibre, tal com estan ara les llicències al Japó, val això. I TV3 és televisió pública i el que factura en publicitat és que Telecinco ho factura en un dia i TV3 ho fa en un any.
Doncs res.
Clar, què fem?
Doncs creem una plataforma nova, no?
Aquesta és la intenció. Estaria molt bé. Una plataforma privada dedicada només al català. Jo crec que tindria èxit.
Jo crec que sí. A més, se'n podrien portar unes quantes subvencions, també.
I tant.
Deixem la cosa a l'aire, a veure si algú l'agafa i ho promocionem.
No, que aquí escolta molta gent de la Generalitat el programa.
Oh, i tant,
programa,
sempre.
Per tant.
Gràcies, Iker.
Un plaer.
Un quimèric sempre paga els seus deutes. Les sèries del Fantàstic.
Sergi Castanyer, benvingut al Quimèric.
Hola, què tal? Com anem?
Veig que has triat una sèrie que a molts ja només sentir la intro se'ns posa la pell de gallina, eh?
És que és una sèrie d'aquestes que jo la tenia allò preparat perquè deia... Jo només veure-la vaig fer allò el guió del Quimèric perquè he dit, no, aquesta la tinc que portar, sí o sí, perquè hi ha moltes vegades que és allò que tens que dubtar entre moltes i jo crec que aquesta...
Aquesta la vas tenir clara, no?
Sí. A més, ara, en un parell de mesos, ja comença a rodar la segona temporada.
Sí.
O sigui, ja portem també la notícia de dir, tenim segona temporada, no és la clàssica sèrie d'una temporada que cancela, no és de Netflix, és de l'HBO i és de 30 monedes.
30 monedes, aquesta sèrie de l'Àlex de la Iglesia, que
sí.
Molts la vam començar a veure precisament pel nom d'Àlex de la Iglesia, no?
Clar, és que l'Àlex de la Iglesia ja té aquest nom ja com reconegut com un dels directors espanyols més internacionals, perquè és d'aquests que fan una peli i ho peta a tot el món. De fet, l'altre dia... O sigui, donaven la notícia d'èxit de, per exemple, una pel·lícula que té molt a veure amb la sèrie, que és El dia de la bèstia,
sí.
Que és una sèrie que, bueno, és una pel·li que va patar precisament arrel de 30 monedes, molta gent està redescobrint a Amèrica Àlex de la Iglesia i està allà...
Tot i que no té res a veure, una cosa amb l'altra, perquè
sí,
El dia de la bèstia és com molt... bizarro i molt desenfadat, no?
Sí, té més humor.
Sí,
aquesta
exacte.
No té tant,
té el toc més
humor.
Espanyol aquest que l'atribuïm, no?
Sí.
De l'humor així una mica...
Lo digo.
Sí, sí.
Rancio.
No tant, però sí que es nota aquell punt de anem a enriure'ns una mica de, del gènere, no? I en canvi 30 monedes va molt en sèrio.
Sí.
És una sèrie que... Jo vull parlar, primer de tot, ara que estem sentint la música de la intro, de la pròpia intro, perquè...
És que la intro és una meravella, brutal. Amb la música del Roque Baños, mira, l'escoltem. Perquè, clar, sona molt a Setmana Santa de
totalment,
Sevilla.
Totalment.
O sigui, sé que sona molt, molt estrany, però...
Em sembla bé.
Amb la trompeteta aquesta, que és molt d'aquí. Que és veritat que hi ha vegades que sona una trompeta i potser, per exemple, a les pel·lis americanes sona la trompeta i dius, ostres, mira, això és una pel·li patriòtica, però aquesta trompeteta que surt...
És Setmana Santa.
És Setmana Santa i és d'aquí, no és allò Setmana Santa de França...
Quasi pots veure l'incens, la processió...
Sí.
El Jesús allà...
I a més és que hi ha tants símbols, amb un minut i mig d'intro...
Sí, perquè no deixa de ser una imatge de la passió de Crist, de justament quan arriba i ja l'estan crucificant i veu el Judas, li entreguen les 30 monedes, que d'això ve el títol, ell, el Judas s'arrepenteix i es penja, però està rodada d'una manera en càmera lenta, com si fos els 300, però d'una manera com molt tràgica, molt expressionista, realment.
És una obra d'art, per mi és una obra d'art.
Sí, sí, no, fantàstic, i a més això, o sigui...
No la saltava mai.
No, exactament.
Me l'he tragat tots els capítols, de veritat.
Ostres, això es diu, eh? Sí. Això es diu bastant.
Sí, sempre li trobava un matís nou.
És que, sí, perquè és d'aquestes que, per exemple, ara que quan buscava precisament aquesta intro per portar-la, deia, uau, és que era allò d'en bucle. No, i molt bona. Bueno, i de què va, suposo? Perquè tu sí, que no l'has vist.
Sí, perquè de moment heu parlat 2 minuts només de la intro, que em sembla fantàstic, però sona ja, de moment sona ja interessant... Ven-me-la.
Doncs mira, te la intentaré vendre, eh? No sé si tant com l'ex de la Iglesia, però sí, mira, doncs mira. El pare de Vergara, que està interpretat pel gran Eduard Fernández, és un mossèn que és exorcista i boxador als seus temps lliures. I està a Pedraza, que és un poble de Castella-La Manxa, que està amurallat.
Que mala pinta.
Típic poble medieval, petitíssim, enmig del no-res, no?
Que tothom es coneix.
Exacte, i molt.
Clar, perquè a més és un poble, i a més amurallat, clar, o sigui, una cosa és quan tu vas a un poble que tothom es coneix, però clar, tu imagina't que a més està amurallat, que és allò de...
Estàs tancat allà.
No pots sortir d'allà. I també juga l'Àlex de la Iglesia amb això.
Sí.
Doncs...
No farem spoilers, però ja...
Doncs
s'aprofiten de les muralles, sí.
Ui!
Doncs imagina't que en aquest poble una vaca dona llum a un nadó. I ningú sap exactament del que és. I clar, li porten normalment, clar, gent de poble li porten al padre Pedraza i diu, això és obra del diable.
A ver, señor, le comento, es que he ido a mirar la vaca y que le ha salido esto. ¿Qué hago?
I clar, a partir d'allà, doncs, començaran a arribar els fenòmens estranys.
Sí.
El pare Pedraza, hem de dir que és un pare que té una crisi de fe brutal. I és allò de que no saps si de quin cantó està, perquè...
Molt interessant.
Revisarem en el passat d'aquest mossèn i veurem la seva joventut al Vaticà, quan rebia clàssics d'exorcismes. I una cosa que sempre diuen a les pel·lis d'exorcismes, que sempre diuen, no parlis amb el diable perquè és un mentider i t'acabarà arrossegant. Doncs ell és el primer que diu, no, és l'enemic i hem de parlar amb ell per arribar a un acord. I a partir d'allà començaran a passar coses.
Clar, això és com negociar amb terroristes.
Clar, exactament.
Complicat.
Hem de parlar amb ell per comprendre'l.
Bueno, sí.
És Satan, eh?
Sí,
no
sí,
deixa
clar.
De ser Satan.
A més, un Satan, que tu l'has vist, Karen,
sí.
Interpretat pel Cosí com...
Que a més surt.
Surt un diable... Un diable, no és Satan, però és un diable,
okay.
Que està interpretat pel Fossimo Cusco, que és el clàssic italià d'aquests buen horror, saps?
Sí,
que
sí.
Que tu
vale,
el dius i dic,
bé.
Aquest segur que ha sortit en algun lloc. I és veritat que va sortir a Friends, era el nòvio italià d'una de les de Friends.
Mira, no ho sabia, això.
No ho sabia. I estava investigant i vaig veure...
I d'on t'ha salit este buen horror?
I ara dic, ostres! No, i a més, al passat festival de Sitges, que presentava en Veneciafrenia, on ell també surt, el van portar, i és veritat que té aquesta aura de uau, compte que ve aquí el superactor. I la veritat és que tot estava allà, no, és que té un porte que dius, Déu-n'hi-do.
I tothom amb la baveta.
Sí, home. Sí, eh? A més, com parla...
Es fa mirar.
Sí, home.
Parla un castellà d'aquest com molt italianitzat, no? És es que, clar, estem aquí...
Ui, ui, ja està, ja m'ho has venut.
Sí, sí, sí.
No em miraré la sèrie perquè sigui satanista, no, no, no. Me la veuré per al Rubio, per l'italià.
I sí, una sèrie més petita, d'uns 8-10 capítols, o sigui que realment... ara mateix...
Però són capítols que pràcticament són com pel·lícules.
Sí, perquè són capítols que comencen i acaben. No és aquello que et deixen amb el cliffhanger de, ostres, una setmana més. Alguns sí, però la seva majoria...
Sí, hi ha un fil argumental de tota la temporada, però que a cada capítol es tracta doncs, una problemàtica, diguéssim.
Això està molt bé.
No com una sitcom, que és una problemàtica tonta, sinó que és com un trencaclosques que ens servirà per entendre, per arribar al final, no? I entendre què és el que està passant.
M'agrada.
No, i és sobretot una història de sí, d'exorcismes i tal, però que és molt respectuosa amb la Iglesia Catòlica. És més, ens obre una espècie com de secta que hi ha dins de l'Església, que són la secta dels Caïnites, que es veu que és una secta que va existir en algun moment de la història.
Encara existeix, no et preocupis.
Sí.
Oficialment potser no.
Oficialment no, però igual sí. Doncs que són aquests que creien que Judas no és un traïdor, sinó que era com el favorit de Jesús, i llavors ell, amb les seves 30 monedes, doncs, va com culminar un pla que tenia que sortir d'aquesta manera. Llavors, clar, són com els dolents que intentaran doncs, fer-se amb les 30 monedes.
Salvant les distàncies, les 30 monedes acaben actuant a la sèrie com les boles de drac, no?
Totalment. Sí.
Hi ha alguns que volen aconseguir aquestes 30 monedes perquè tenir aquestes 30 monedes és tenir el poder, no?
Clar, a més també t'explica moltes històries com, per exemple, les filles que tenia, per exemple, Hitler, que buscava relíquies per fer-se poderós.
Sí.
Parlaven també de la lança de Longinus, per exemple, i aquestes 30 monedes també feien una miqueta de... No, anava per anar per elles perquè deien que qui tingués les 100 monedes, com eren el que més mal li va fer a Chris, diguem, a la seva història, doncs li aportaria un toc allà com més poderós. Llavors, per això el títol de les 30 monedes, i una de les monedes la té la protagonista de la història, que és la Megan Montaner, que és la veterinària del poble de Pedraza, que és la que es troba amb el nen i amb el percal.
I has parlat d'un buen horro, però te n'has deixat un altre.
Ah, clar.
Ah. A veure. Va. El monaguillo.
Ja és no, l'alcalde del poble.
L'alcalde del poble, que és Miguel Ángel Silvestre, el duque, que aquí fa de...
Alguns el coneixereu per Sense8, també.
O de Sense8.
Sí, sí.
Aquí és veritat que fa
Escolta,
de... Sí, clar.
Vaya alcalde.
Aquí fa de alcalde, però és un alcalde una miqueta aquí, com una miqueta més... Molt de poble.
Sí, una mica paleto, sí. Que mana més la dona que ell, diguéssim.
I la dona ell és Macarena Gómez.
Ell és molt calçasses i ella,
vale, clar, okay.
Sabent qui és la dona ja ho has dit tot.
Clar, sí.
Com una cabra.
Sí.
I clar, també un dels punts forts de la sèrie és com et trasllada a una pel·lícula de terror capítol per capítol, no? Hi ha moltes escenes que són esfereïdores, i amb uns efectes especials brutalíssims.
A més, amb tocs de John Carpenter, tocs allò com molt de Lovecraft, de persones que potser estan normal i li surt un monstre de la panxa i coses així. O sigui, que té coses que...
És un terror més de situació, has d'entrar en la pel·lícula.
Sí.
De patir el que pateixen els...
Sí, no. però ja...
Tipo...
Però ja...
Veus coses tan bèsties que és que encara que passessis per allà et farien por, saps què vull dir?
Vale.
I no sé, no vull fer spoilers, em costa molt, però tots tenim una idea, no?, del que pot ser l'infern, el que pot ser un diable. Uh-huh. Llavors, clar, quan es materialitza i ho fan d'una manera molt explícita,
molt,
molt grandiloquent, molt a lo bèstia, llavors, clar... Vulguis que no, amb l'educació que hem tingut, jo crec que tots ens quedem una mica igual, no? Ostres, quina por si em trobés això.
Ja, perquè a més, clar, sempre... Això, com en la nostra educació sempre hem tingut algun contacte amb el tema catòlic, però quan te'l trobes així, d'aquesta manera, enfocat, a més, tan respectuós, perquè moltes vegades la fàcil seria això, doncs, si fos el diable, doncs poses allà dues banyes, els ulls allà de colors i tal. Però no, portes un diable que és un seductor i que veus que està seduint a un actor com és l'Eduard Fernández. A més, l'Eduard Fernández, que aquí està transformadíssim. Està top rapat, amb una barba gegant i molt catxes. Però molt catxes.
De fet, he de dir
sí?
que vaig tenir com un moment que l'estava mirant, perquè jo soc molt dolenta amb els noms, i dic, aquest actor em sona. Vaig buscar,
sí,
i realment és molt conegut per sèries catalanes d'aquí que feia de pringaillo, saps? O sigui,
sí, sí.
Realment era el típic d'on nadie, no? I de cop el trobes aquí personalitzat, com diu el Sergi, no? Un tros d'home, que és que no,
a més és
no l'associa gens, no?
I a més és molt magnètic, perquè quan ell arriba a l'escena és com que tothom s'aparta perquè diu, ostres, que ve el mossèn.
Clar,
el clàssic mossèn de que si tens pecats en un parell d'hòsties ja...
literals?
Ja, sí, però sí, més literals, sí. Jo t'aixeca.
No, és que jo crec que ha trobat el personatge de la seva vida, perquè sempre havia fet coses com molt ramplones, no? I de cop et trobes amb un paperàs i que el borda i que ell porta el pes, un pes important de la sèrie.
Sí, sí, no és el protagonista, perquè la protagonista sí que és més Megan Montaner, però diguem que sí, que és allò que gairebé.
Sí.
Home, si és una trama de satanisme i és el mossèn, jo crec que tindrà un,
sí, sí, sí,
un paper important.
Clar,
a la...
hi ha alguns capítols que no apareix, potser, no, també, vull dir que no el seguim, sí, tota l'estona a ell, però bueno, quan torna, buf.
I una pregunta.
Sí.
La protagonista com aconsegueix la moneda? O digui... això és spoiler?
No, perquè és el primer capítol.
Vale.
Bueno. Si no recordo malament, ella comença a tenir contactes amb ell i troba la moneda.
Ah, sí, com si nada.
I diu, el que passa és que
el
mossèn,
sí,
ja va tindre contacte amb la moneda, això ja ho descobrirem, amb un exorcisme.
Oh.
I llavors ell la reconeix, però com està en aquesta crisi de fe tan gran, diu, és una moneda normal. Queda-te-la.
Toma, per ti.
Però clar, la moneda al final... Ara tornaré a fer un enllaç d'aquest, com el de les boles de drac. La moneda és com l'anell del Frodo, no? De
vale.
Dir, allò té un poder brutal que a més té un magnetisme. Tu no et pots desfer d'aquesta moneda tan fàcilment.
I el museu em diu, té per tu.
Perquè,
ja no,
sí.
Jo no la vull.
Perquè és com si ja no creies, però ella llavors comença a obsessionar-se i llavors, clar, amb aquesta moneda, que és, com ha dit la Karen, és com l'anell únic, també li portarà molts problemes,
clar,
perquè hi haurà molta gent
que vol.
Llavors,
no, si al final l'ha putejat, el mossèn.
Sí. És totalment. Que clar, si no li arriba a donar la moneda, no hi ha sèrie. O la sèrie és completament diferent. Vull dir, ja no, ella ja no seria el nostre protagonista.
Una hora de missa amb tots els veïns
no caldria,
del poble.
Però...
I a més veure... això, els veïns del poble, que cadascú és allò de... Tot són allò... La senyora allà, la vieja al visillo, la senyora
que està al
bar, que ho sap tot.
Cada quan és grotesc.
El policia que té tots els problemes del món i que té
la
filla...
Tu imagina't quan comencen a passar coses paranormals, com la policia intenta justificar això? Que comencen a enviar aquí efectius de fora del poble de dir, a veure què està passant aquí perquè no ens quadra, i dius, ai, a mi tampoc,
a mi tampoc,
no te
sí,
jode?
Sí.
Clar, tant de bo sapigués jo què està passant aquí, no?
Jo nunca he trabajado con este tipo de cosas. A mí no me pagan lo suficiente.
Exacte.
Exactament, sí.
No, però clar, ell intenta encobrir moltes coses i després, quan els altres arriben, diuen, buah...
I a més, em va fer molta gràcia perquè el que fa de tonto del poble és el que sap gairebé tot,
sí?
I quan ell explica tota la trama, però com ara mateix jo te l'estic explicant...
Ningú el creu,
la gent és que... Veient com l'explica, la gent diu, però quina merda m'estàs
dient?
Sí, sí, perquè dius, això no té ni cap ni peus
per,
el que m'estàs dient.
Perquè vegis tu el paper del tonto del poble,
Sí, sí.
Ostres.
Sí. No ho fiquem al tonto del poble. Sempre pot ser de bona ajuda.
Ens queden uns segons.
Sí.
Jo vull preguntar-te especulacions. A veure, com creus que serà la segona temporada? Cap on creus que anirà?
Jo crec que veient com fa l'ex de la Iglesia les pel·lis, jo crec que ara que tenim totes les peces posades a la taula d'escacs, li donarà la volta, cauran totes i farà una cosa que no ens esperarem. Jo crec que anirà per allà.
Mm.
Donarà la volta als escacs i farà un parxís.
Home,
sí.
Passen moltes coses que tanquen algunes coses. Vull dir que ja et dona peu a dir que començaràs alguna trama nova, però
jo
a veure
que,
cap a quina banda va.
Jo espero que segueixi la trama del Vaticà, que està totalment corromput amb la secta aquesta i que anirà per allà.
No, doncs mira, d'aquí uns mesos podrem seure'ns a parlar a veure si anaves ben encaminat o no.
Suposem que a finals d'any, però bueno, jo crec que com ara tenim temps, jo crec que ens podem fer un allò, plantejar veure'ns un capítol cada dia o cada mes i veure la sèrie. Jo, de veritat,
sóc incapaç de fer això, jo. Ara me torno a seure el diumenge, em torno a veure la sèrie sencera. Bueno, doncs ja ho anirem parlant. Espero que es que mantingui el nivell, això sí.
Sí, sí, sí. Tot i que és veritat que la sèrie al final baixa una miqueta, però bueno, esperem que a la segona temporada torni.
És que
havia
anat tan amunt que això és com un Dragon Khan.
Clar, 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 evidentment.
Doncs moltes gràcies, Sergi, per acostar-nos al 30 Monedes.
A vosaltres per portar, i sobretot, Karen, torna a la moneda.
Doncs fins aquí el Quimèric d'aquesta setmana, on hem parlat molt de literatura, d'anime i també de sèries amb aquest 30 Monedes. Tornem d'aquí dues setmanes amb més contingut, entre altres coses, una entrevista amb l'autora de La Guardiana, l'Ariadna Herrero. Que vagi molt bé, adéu-siau!